Sant Cugat a fons. La vida és local.
A la recta final d'aquest Sant Cugat a fons, l'últim de la temporada, perquè baixarem la persiana i marxarem de vacances, com I, toca.
Però Àngel, això és una fal·làcia, per això, eh? Perquè
no per tenim persiana.
Per què ha de ser l'últim de la temporada? Ah, ja, m'explica-m'ho. És que també tu, Carme, no, no sé. És que segueixes la rutina, aquestes coses.
Què vols?
Arriba l'estiu i ala, ja està.
I què hem de fer?
Oh, doncs no.
No?
Anar contracorrent. És que si tothom, tothom es conformem, passarà el que va passar ahir.
Ets una mica hippie, tu, eh?
No, passarà el que va passar ahir al Congrés.
Ah, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do el que va passar.
Quina decepció, eh?
Bueno, en general, eh? No pel resultat, sinó perquè no hi ha qui es posi d'acord.
No, ja... Bueno, però, escolta, però això no és un programa de cine, perquè
anem això dic jo, perquè estem parlant de política.
És que em portes pel camí de l'amargura, tu.
Anem a la feina. Hi ha poca cosa, no? Quan arriben les vacances a l'estiu...
No, hi ha poca cosa.
Bé, t'agrada portar-me la contrària, vinga.
No, és que no hi ha poca cosa.
Hi ha molta cosa.
Sí, però el que passa és que aquí a Sant Cugat només n'hi ha dues. Però a Barcelona, per exemple, s'estrenen avui 10 o 12 pel·lícules, algunes de les quals són molt interessants.
Vale, després me les expliques.
No, després, fora de micròfon, me les
expliques, sí.
Jo només t'haig de dir que ahir vaig veure un passe de premsa d'una pel·lícula turca d'un tio que es diu Nuri, d'apellido.
Nuri.
La pel·lícula dura 3 hores 8.
Uf.
I jo a les 2 hores me'n vaig anar.
No hi havia aire condicionat?
Sí, però el que passa que ja veus.
Anem per les estrenes.
Parla amb aquesta boca de pinyó.
Estrenes d'aquesta setmana aquí a Sant Cugat. Dues només. Una que està relacionada amb aquest famós viatge a la Lluna, no?
Sí.
Sí. Quina és la pel·lícula?
Quina és la pel·lícula?
Anabel.
Doncs la pel·lícula és Apolo 11, que parla de la missió de l'home quan va arribar a la Lluna. Si et sembla, escoltem un trosset del tràiler.
I'd like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip.
That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do, and of course the nation itself is backing us, so we just sincerely hope that we measure up to that.
Anabel, què explica aquesta pel·lícula que no sapiguem?
Doncs que no sapiguem, potser...
No ho sabem.
Sí, moltes coses.
Sí, perquè la pel·lícula, com diu la publicitat, és una pel·lícula que s'ha fet durant 50 anys. Uh-huh. I és clar, això és molt important. I és veritat, no sé, la teva vida s'ha fet durant...
50 i tants.
Durant 30 anys, no? I la teva durant 20
23.
Anys. 23 anys. I la meva durant 100 anys. Aleshores, és clar. La publicitat té raó i llavors la pel·lícula explica coses inèdites.
Exacte.
És un gran documental perquè està fet per un tio, un director, que és un especialista en documentals i aleshores aquí ha posat molt esforç i l'esforç de molta gent durant 50 anys, perquè no oblidem que tot el material que surt és material que molt no s'havia vist, però què passava fa 50 anys?
Però, Àngel, llavors és un documental que està fet complet amb imatges gravades al moment o també combina
combina imatges, diguem, actuals amb imatges d'arxiu que tenen un valor documental, valga la redundància, doncs bastant important.
No durarà 3 hores?
No, és una pel·lícula d'un parell d'hores, més o menys.
Un parell d'hores.
Més o menys. Mm. No tinc la durada d'aquí.
Jo tampoc. Però, la durada no la tinc apuntada.
Si algú vol veure, ja, sí. Ja sap, apollo11.com a Google.
Mm. Tu, 90 minuts.
90 minuts.
90 minuts. Veus?
Tu, pel que sembla, Àngel, és un bon documental.
Sí, perquè...
Es pot anar a veure.
Sí, però clar, està d'interès el tema. A mi em passa una cosa amb els documentals. Si no m'interessa el tema, no m'interessa el documental. Perquè jo sé que hi ha documentals que estan molt bé, però a mi no m'interessa. A mi em va d'interessar el tema. Així com una pel·lícula... Bueno, a les altres pel·lícules de ficció també em passa, eh? Hi ha pel·lícules que les detesto cordialment. Ja saps tu, les comèdies juvenils, la de ciència-ficció de superherois, aquestes coses, les detesto i no em van. Ara, un documental encara es manifesta més, perquè com que és molt més àrid, podríem dir, té d'interès el tema. I jo la veritat és que en aquest moment aquest tema ja ha deixat d'interessar-me.
I en aquest documental en concret es nota la part més patriota nord-americana o creus que està feta d'una manera més objectiva?
Tu creus que...
Els americans s'hi posaran per no res.
Que els nord-americans no són la part patriota, sempre, a totes les pel·lícules. Si féssim una anàlisi de tota la pel·lícula, de totes les pel·lícules nord-americanes, de tota la història, veurem que el que diuen l'American Way of Living s'ha implantat a Europa de manera que ara estem vivint com els americans. No ho dic únicament per el consum de Coca-Cola i tot això, sinó perquè tenir una casa amb un jardí, a les afores...
Estaríem d'acord.
La societat de l'èxit i tot això. És a dir, els americans han utilitzat el cinema per difondre la seva ideologia, el seu sistema de vida.
Adoctrinar. D'això se'n diu adoctrinar, no?
Sí, però no està fet d'una manera així expressament. No es pot aplicar la teoria de la conspiració, no? En aquest cas, sinó que, com que ells són d'una manera determinada, i els que fan cine encara més, no oblidem una cosa, que, per exemple, la manera de fer cinema nord-americana està controlada per jueus. Tota la indústria del cinema, des de fa molt de temps, són jueus. I què passa? Que llavors posen a les seves pel·lícules doncs, coses de la seva cultura, que em sembla molt bé, però clar, arriba un punt que dius, ostres, quines pel·lícules, no?
Què diu la crítica, Anabel?
Doncs,
en general,
que és un documental extraordinari, força emocionant i que és molt interessant veure com els astronautes van viure l'experiència.
Molt bé.
Des de la seva persona.
Què més?
Què més? Doncs ara tenim un altre que es diu Venganza bajo cero. Buf.
Venganza bajo cero. Explico una mica...
O escoltem el tràiler?
Una mica molt.
Doncs, bueno, es tracta d'un conductor de Llevaneu que porta una vida tranquil·la fins que la mort sobtada del seu fill fa que es vegi embolicat en una guerra entre narcotraficants armat només amb la maquinària pesada del Llevaneu i la sort del principiant. És un remake de la pel·lícula noruega un darrere l'altre.
Bé, jo la pel·lícula noruega no l'he vist. Ara, aquesta pel·lícula forma part de... diríem, de la nova carrera del Liam Neeson. Liam Neeson va ser un home que va començar amb la llista de Schindler, després va fer Rob Roy, va fer Michael Collins, i era un actor, diguem, seriós. Però fa 10 anys va trobar un xollo d'una pel·lícula que es deia Venjança, que la dirigia un director català que es diu Jaume Collet Serra i és de fincat a Hollywood, és una de les figures del cinema de B de Hollywood. I aleshores l'home va tenir tant èxit que s'ha especialitzat en aquest tipus de pel·lícules. Per això el títol hi ha la paraula venjança. Uh-huh. El Liam Neeson, que té 60 tants anys, 63 o una cosa així, doncs resulta que va pegar cada hòstia la pel·lícula, que és una pel·lícula d'acció,
sí,
i des de fa 10 anys està pegant hòsties. I que ho fa molt bé, perquè no sé si el recordeu, és un home amb un físic molt, molt personal, i després que camina d'una manera molt, molt personal. Sempre camina com si tingués pressa. I, aleshores, és una pel·lícula feta al seu servei, que no sé si recorda la pel·lícula noruega o no, però que a mi em va agradar bastant.
Sí, hi ha una crítica del diari El Mundo, de Luis Martínez, que diu: el director juga a dibuixar ironies, confeccionar bromes i vomitar sang. El resultat és exactament igual. a l'anterior, al remake noruec, però Quien se resiste, és a dir, també destaca molt el paper de l'actor principal.
Clar, fa... està fet el seu servei. El que no estic d'acord és amb alguna crítica que pel fet de que passa a la neu, no sé si és Alaska o no, suposo que sí, aleshores la comparen amb la pel·lícula Fargo dels germans Coen, que no té res a veure. Perquè una pel·lícula passi la neu no se la pot comparar amb Fargo, encara que passi la neu, no sembla, Carme?
Pues sí, aquesta ja em poden esperar, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Per molt l'aire condicionat que tinguin al cinema. I bé. Parlant de cinemes, no sé si una mica la sensació que tenim tots plegats és què està passant, no? A nivell d'infraestructures. Aquí a Sant Cugat, per exemple, tenim els Yelmo, que estan tancats.
Però estan a punt de, suposo, no? d'acabar les obres, oi?
En teoria aquest estiu havien de tornar, però ja portem aquest curs sense sales de cinemes als Yelmo, a Sant Cugat al centre, als cinemes a Sant Cugat.
Però tenim els quatre cinemes que després d'un acord que va haver l'Ajuntament...
Sí, doncs, les sales es mantenen.
Jo estic content de que hagin arribat a aquest acord perquè era una bestiesa allò que volien fer. Volien fer una sala polivalent a la qual hagués afectat tots els cinemes, hagués afectat el teatre amb el soroll i quan la podien fer, suposo, en un altre lloc. Jo, en aquest sentit, estic optimista i això aleshores em porta a pensar que el cinema en sales encara té una vida, almenys aquí a Sant Cugat. Van desapareixent cinemes, eh?
Sí, però sí, es van tancant.
Sí. Home, és que és natural, les plataformes digitals doncs porten que pots veure al cinema les pel·lícules com vols veure els trossos que vols, les veus a casa, no, són més barat fer una pel·lícula digital perquè la veu més gent amb els mateixos diners, i aleshores actualment amb aquest boom de les sèries que fan sèries de qualitat, doncs resulta que molta gent ja s'ha aficionat a les sèries i no veu pel·lícules. A mi m'entén una teoria de que la gent està més aviat a favor de les sèries que no de les pel·lícules, perquè es crea una empatia amb els personatges. I llavors, jo no entenc que una pel·lícula que duri 2 hores faci una sèrie com, no sé, com La Casa de Papel, per exemple,
sí,
que està a la segona temporada, que és sobre un atracament. Jo he vist pel·lícules d'atracament perfectes o no perfectes que duren un parell d'hores i t'ho expliquen tot, i aquí necessiten 2 temporades, de
però
moment.
Però també van sortint, no?, més històries d'amor...
Sí, però perquè és l'empatia... Els personatges cobren una importància més gran i llavors la gent té una empatia i té necessitat de seguir això. I la reflexió meva és que la literatura va començar en el segle XIX, em sembla que França i Anglaterra, a base de serials, que sortien novel·les per entregues, i ara s'està fent el mateix. Després el cinema també va fer el mateix, en el cinema a principis del mut i tot això, va fer pel·lícules que et deixaven la mel a la boca perquè veiessis la continuació. I ara aquí amb aquestes sèries estem tornant als orígens. Per això vol dir que no hi ha res nou sota el sol.
Quina sentència.
Doncs mira, t'ha agradat, això?
Sí, perquè va perfecte.
Ens
va perfecte per tancar aquesta
temporada.
No, però
m'agradaria més a tancar.
Digues, però molt ràpid.
M'agradaria saber qui és la convidada que tenim aquí, que no parla.
La nostra becària, que està,
i no parla?
Està observant.
És muda? O...
No, gens.
Però no dius res.
Clara, digue-li hola a l'Àngel.
Hola! Com te dius?
Clara.
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 Clar.
Com la lluna.
Sí, Claire de lluna. Del Debussy.
Àngel, que tinguis molt bon estiu.
Igualment, eh?
Gràcies. A vostès també. El Sant Cugat a Fons tornarà després del mes d'agost, al setembre, amb una nova temporada. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Adéu. -siau. Adéu.